arribat a les 9, repassant les qüestions més destacades d'aquest matí de dijous. La EMET activa avui l'avís taronja per mala mà a bona part de la costa balear i el groc. A l'interior per vent, la borrasca Leonardo arriba així a les illes després de deixar nombroses incidències al sud peninsular, però ho fa debilitada. S'enceta així un mes de febrer que precedeix a un gener que ha estat especialment destacat pel que fa a les pluges i el vent a la comunitat.
Segons ha explicat la delegada de la EMET a les Balears, Maria José Guerrero, fa només uns minuts a l'informatiu matí, en alguns punts de les illes, com a Palma, s'ha multiplicat per 3 les precipitacions que es registren de mitjana a un mes de gener. També el vent ha estat protagonista amb l'aeroport de Palma registrant fins a 15 dies de ràfegues fortes, quan habitualment són 5, tot a causa de la successió extraordinària de borrasques.
La verdad que llevamos un año, empezamos con Francis, si lo recordamos, que nos dio los Reyes Magos, la cabalgata, algo de lluvia, viento, sobre todo también mucho frío. Luego pasó eso, luego ya llegó pues la segunda quincena de enero y es que ha sido un no parar de sucesión de borrascas.
La pluja intensa ha provocat aquestes darreres setmanes algunes incidències a les Balears, entre les quals alguns despreniments, esporles. La zona d'Esverger continua tancada pel risc d'esllavissada i l'Ajuntament està pendents en aquest moment que Risbal els remeti un informe no vinculant per tal que puguin decidir quines mesures són les més adients.
Ara bé, episodis com aquest, com el del passat dia 22 de gener, són recurrents a la Serra de Tramuntana. Els veïnats diuen que hi estan acostumats.
Que la carretera estava pedres al mig i tot. Però això és naturalesa, no? El que passa quan plou molt i és el que hi ha. No pot fer res.
Hi vaig pel Prenadal, però sé que hi ha hagut desprendiment amb un altre que jo ja em vaig caure una i vaig caure damunt una casa, també, fa X, i en fi. Però bé, el que diu el compañero, aquí és normal, això. Igual que si mor bé una torrentada.
El bala d'Esporles, Josep Ferrà, ha explicat a l'informatiu matí que en aquests moments els riscos són els mateixos que el passat 22 de gener, el dia de l'esllavissada.
I avui hi haurà una altra reunió dels treballadors de serveis ferroviaris de Mallorca amb l'empresa pública. Reclamen la creació d'una comissió de seguretat en circulació.
A l'espera del que les parts puguin acordar la trobada de les 10:30 del matí, els treballadors de serveis ferroviaris han fet pública una carta oberta adreçada al conseller de Mobilitat en què denuncien greus mancances en la gestió de la seguretat ferroviària en el dia a dia. José María Briz és el maquinista i miembro del comité.
La dirección de la empresa no ha hecho más que divagar sobre los 48 puntos que presentamos de medidas de seguridad. No se hallan soluciones a corto plazo y todo ello nos hace ver que estamos inmersos en una mala fe negociadora.
Això quan també hem sabut que el transport públic de Mallorca va rècords de passatgers, per primera vegada supera els 40 milions el darrer any.
I avui es preveu que passin a disposició judicial a Manacor 2 dels 3 detinguts ahir a Son Servera en el marc d'una operació contra el narcotràfic i el blanqueig de capitals.
Els agents els van arrestar després d'un escorcoll a un habitatge de Son Servera dins l'operació Baquea Artà. S'han intervingut distintes drogues com cocaïna, marihuana i haixix, a més de doblers, vehicles i material electrònic.
I el BBP acaba d'informar del seu balanç de beneficis obtinguts el 2025. L'entitat ha batut rècords i supera per primera vegada els 10.500 milions d'euros de guany, un 4,5% més que l'any anterior.
Ho ha celebrat Carlos Torres, que és el president del BBVA.
De nuevo destacamos por nuestra capacidad de combinar crecimiento y rentabilidad, con el crédito subiendo al 16% y la rentabilidad por encima del 19%. Es decir, crecemos i lo hacemos de forma rentable.
Són ara les 9:04, tot d'una comença el programa El Dia. Passeu una bona jornada de dijous.
Més informació a ib3notícies.com.
El Dia, amb Marta Grau.
Bon dia i benvinguts al dia. Són les 9 i 5 minuts. Començam jornada, 14 graus de temperatura en aquest moment. Continuam amb mal temps, temporal a la mà, alerta taronja, pràcticament a la totalitat de les illes, a excepció de la zona nord de Mallorca. Aquí ho compartim amb els espectadors i ho descrivim per als oients. Els avisos per vent no són tan alts, són grocs a totes les illes, amb ratxes que podrien arribar a 120 km per hora a zones, sobretot, costaneres. Com sabeu, ha estat una nit molt ventosa, sense incidències destacables, això sí, però on sí segueixen els incidents, i són molts ja, per mort d'aquesta borrasca, Leonardo, és a la península, sobretot a Andalusia. 10 comunitats estan en avís d'emergència per forts vents, per pluja, per maror, per possibles nevades també. Els efectius de la unitat militar d'emergències s'han desplaçat a Grazalema, a la serra de Cádiz, on hi ha els carrers, també els habitatges negats per totes aquestes pluges de les darreres hores. Huelva es manté en alerta per possible desbordament del riu Guadiana. Aquest matí, a més, s'ha reforçat el dispositiu per cercar una dona de 35 anys desapareguda ahir, després que el riu Turbilla, a l'altura del terme municipal de Sallalonga, l'arrossegàs quan intentava salvar el seu ca, que havia caigut al riu. De moment, els serveis d'emergència sí que han recuperat l'animal, però aquesta jove continua desapareguda. Recordem que alguns indrets d'Andalusia han arribat a ploure 600 litres per metre quadrat en només 24 hores. Estem parlant de, en un dia, pràcticament el mateix que en tot un any, alguns indrets. Així que avui, com no pot ser d'una altra manera, continuarem ben pendents del temps, perdoneu, i ens demanarem sobre una qüestió molt interessant. Estan adaptats els models de predicció actuals a totes aquestes borrasques, a tots aquests fenòmens per mort del canvi climàtic, Joana?
Sí, perquè els efectes de les borrasques, Marta, bon dia, són molt evidents. Recordant que fa pocs dies una roca de grans dimensions va causar la mort d'un home a Cala Sant Esteve, a Menorca. El motiu era l'acumulació d'aigua en el terreny. Recordant que ja han dit fa uns minuts l'acumulació de molta d'aigua acaba per fer que hi hagi despreniments. Està sent un hivern de rècord de dies de precipitacions i ara bé, es poden predir amb exactitud aquestes catàstrofes. Tenim marge d'actuació. La majoria d'aquests desastres es poden evitar en algun moment. La conclusió, les prediccions de cada vegada s'han d'anar adaptant a les necessitats i abordarem aquesta qüestió avui amb el degà del Col·legi d'Enginyers, col·laborador també d'aquest programa, en Mateu Oliver.
Ho avançaven just ara els nostres companys de serveis informatius. Vos contam també que el transport públic ha assolit un nou rècord de viatgers.
Sí, el transport públic interurbà de Mallorca ha batut un nou rècord del 2025 i arriba pel que fa als viatges al 41,3 milions. Aquesta xifra suposa un increment del 5% respecte a l'any anterior i 23% en comparació amb l'any 2023. Gairebé 8 de cada 10 usuaris són residents, un increment interanual del 8%, i dels 41,3 milions de viatges, 29,7 van ser pels autobusos del TIP, amb un increment del 5%, i 2,4 milions van ser en el metro, que també ha rebut un increment de l'11%. Si vos demanau si es deu sobretot a l'impacte del turisme, a favor d'aquestes xifres, poden dir que els usuaris residents representen el 76% del total.
Sense deixar de banda el trànsit, també és notícia la limitació dels cotxes a Eivissa, tema que abordarem després a la nostra tertúlia.
Sí, una aposta clara per la sostenibilitat. El Consell d'Eivissa reduirà aquestes estiu el nombre de vehicles que podran accedir a l'illa i seran prop de 19.000. Recordem que l'estiu passat varen ser de 20.000. La reducció és de 1.250 vehicles. Reducció d'aquesta xifra, especialment si són antics o també de combustió, suposa una disminució significativa de gasos d'efecte hivernacle i també contaminants locals. Aquesta mesura ajuda també a complir objectius climàtics, millorar la qualitat de l'aire i reduir la petjada de carboni total. S'ha pres aquesta decisió perquè tanmateix ni a principis de juny ni a final de setembre no s'arribarà al límit màxim permès.
9 i 9 minuts, moment per la píndola de la reflexió, la frase del dia.
Idò, en aquest espai torna el novel·lista rus Lev Tolstoi per segona vegada aquesta setmana, perquè va dir que els dos guerrers més poderosos són la paciència i el temps.
Una bona reflexió per començar... No, per començar la setmana, no, per mitjans setmana.
Per reflexionar.
Exactament.
Així en general, en qualsevol moment, quan sigui.
El dia que vulgueu. De què parla tothom?
I tothom parla del nou enemic de Pedro Sánchez, el magnat rus Pavel Durov, que també ha enviat un missatge al president del govern espanyol.
Soledad es tan tierna como la amapola que vivió siempre en el trigo sola.
Si vos contàvem ahir que Pedro Sánchez va fer enfadar Elon Musk, avui li ha sortit un nou enemic entre els gegants tecnològics arran de la seva proposta de prohibir les xarxes socials als menors de 16 anys. Seguint el llegat del magnat Musk, que dimarts ja va criticar aquesta iniciativa, ahir dimecres va ser el multimilionari Pavel Durov, cofundador de la xarxa social Telegram, qui ha respost al president del govern espanyol. En un missatge en aquesta xarxa social, Durov diu als usuaris de Telegram que les regulacions que pretén impulsar Pedro Sánchez amenacen les llibertats a internet i les qualifica de perilloses. De fet, afirma que aquesta decisió de l'executiu espanyol podria convertir el nostre país en un estat de vigilància sota el pretext de la protecció. Aquest missatge, enviat massivament a tots els usuaris, té 4 punts en què es destaca que la pèrdua d'anonimat pel possible control biomètric o a través del DNI originaria l'anonimat i afavoriria la compilació massiva de dades per part del govern. També diu que sobre la responsabilitat personal dels caps de negocis de les plataformes, diu que en aquest missatge que això implementarà sobrecensura i que podria silenciar veus incòmodes per por de les conseqüències que haurien d'assumir aquests CEOs. Pel que fa a la criminalització de l'algoritme, avui tot són paraules complicades, m'han tocat a mi, diu que amb aquest mecanisme es crearà una cambra d'eco a les notícies que interessin al governant de torn, i acaba dient que si s'ha de perseguir la petjada de l'odi i la polarització, això podria ser també una eina per eliminar l'oposició i qualificar d'odi tot allò que perjudiqui el govern. Què t'apareix, secretari? Com valorau aquest missatge? Que he de dir que jo que tenc Telegram vaig rebre un missatge de Telegram i dic, què ha passat? M'ha tocat un premi. I no, és que en Durov me parlava a mi directament.
Missatge directament als seus seguidors.
Bé, en els que tenim
missatge...
Telegram.
No, curiós, tu tens Telegram. Que curiós.
S'ha de tenir de tot, Marta Grau. Mai saps per quin canal te pot arribar una exclusiva.
Cada dia me sorprens, xiscos d'all.
Som així. Però bé, què en pensau? És que ara jo parava cara de pòquer, a veure si me despunxaven, veig que no passa, dic, vaig a passar a la maroto.
Jo penso que al final una cosa, una notícia que hauria de ser positiva, perquè a la fi se fa qualque cosa per regular tot aquest món de les xarxes socials, els perills, els riscos que suposa, una notícia que se suposava que havia de ser positiva perquè s'havia de posar fil a l'agulla, s'acaba convertint en tot el contrari, en un ring de boxa, no?, entre gent com en Elon Musk, que hi hem parlat, i en aquest cas en Pedro Sánchez. Jo crec que no me'ls poden enganar ja amb això. Li poden posar els llaç que vulguin, però en el final aquesta enfadamenta és perquè darrere hi ha molt d'interessos, molt de dobbers i moltes altres coses que també no cal anomenar aquí, perquè no seria qüestió de que mos censurassin. Però que no mos enganin, vull dir, ni falta de llibertat ni vigilància, no, s'ha de regular ja. Per aventura la paraula prohibir fa por, perquè moltes vegades prohibir pot desencadenar un efecte contrari. Però regular, per favor, que qualcú faci qualque cosa ja per regular. Perquè els efectes que hi ha de les xarxes socials, no només en els adults, que també, vull dir que supos que tots som conscients de que mos pot perjudicar, en els infants. Problemes d'aprenentatge, de falta de poders, de eines per saber-se comunicar, de frustració, de... Bé, és que podria fer una llista tan llarga i no l'acabaria mai, així que per favor que no mos enganin i que no venguin fum a la gent, perquè la poden acabar convencent i no haurien. Ja està, això és la meva opinió.
És que no s'ha pot afegir ni una coma. Joan Ferrés.
Mira, a mi tot això m'ha fet reflexionar, i no és publicitat perquè ja no existeix, però tot això em fa pensar en sa vida amb un Nokia 3310. No sé si la recordeu, aquella
vida. Perfectament.
Tot n'han tingut un.
Sa vida amb un Nokia 3310 volia dir que primer no hi havia internet i que el nostre entreteniment del mòbil era per enviar un missatge en espai de dir ja ha arribat tot això.
Tenia un joc que se deia Serp.
Tenia que... Snake, que sí, era un mòbil, però no era tan tòxic.
No era tan tòxic.
Jo entenc que aquesta part que diuen si prohibeix sense xarxes socials, se prohibeix, és a dir, se censura aquesta part puntura de joves que se volen... la divulgació que se genera a través de les xarxes socials. Amb sa vida amb el Nokia 3310 anàvem a l'ordinador que nostre i ja existia YouTube i anàvem a veure allà quines coses podríem aprendre. Ara, un ordinador dins que nostre, amb els pares que eren per allà al voltant, que veien el que fes i no tenies aquest mòbil així, amb tota la informació que podem mirar a qualsevol moment, i jo sóc partidari, alerta que no se malinterpreti això perquè no sóc partidari de segon que entens, però que torni el Nokia 3310. Vols dir que sí. Sé que no és publicitat perquè heu comprovat i ja no sabem. Per tant, la vida monoca 3310
és que sabeu què passa? És que sabeu què passa? Que entre altres coses, la infància no necessita d'un smartphone. Vull dir, la infància necessita jugar, passar temps en família, divertir-se, entretenir-se, fer servir imaginació quan s'avorreixen. Això és del que hauríem de parlar ara.
Sí, però crec que hauria d'haver un canvi de paradigma social, perquè ara gairebé tota la diversió passa per aquest aparatet que tots duim adherits a la nostra vida. I dic que hauríem de canviar, és a dir, puc sumar-me a la proposta d'en Joan Ferrés de tornar una mica, tot i que també tenim tendència a romantitzar temps passats,
sí, però
i també a l'època d'aquest Nokia, sa vida també tenia les seves complicacions.
Maneres, hi ha coses prohibides. Se prohibeix l'alcohol als menors de 8 anys, se prohibeix el tabac,
mira,
la venda... O sigui, hi ha moltes coses que estan quan prohibides. Per què t'han de rebombori per prohibir les xarxes socials als menors?
Què és el que no està prohibit?
Parlem de menors.
Què és el que no està prohibit? Que t'oposes les botelles de lixiuat, vora lixiuat. Hi ha gent que recomana que en beguis. Clar, és que això s'ha de prohibir, me sap greu, i el tema és que estan surant una generació de joves que tenen un accés massa primerenc a la pornografia, a continguts violents, i és que aquest problema el mos trobarem d'aquí una sèrie d'anys. I què passa? Que hi ha uns interessos econòmics aquí darrere. Jo només veure la quantitat de youtubers i d'influencers que tenen el gruix de públic entre menors de 16 anys plorant per racons perquè a partir d'ara no podran fer negoci amb aquests nins, crec que s'ha d'estar on ells siguin, i do,
que són el públic que els interessa costat. Més, recordem-ho.
Clar.
No?
El debat està servit.
És un nínxol de negoci, lo dels nins, és un nínxol de negoci brutal.
Clar, evidentment, perquè estan molt enganxats a les xarxes socials i per això protesten els magnats d'aquestes entitats. En tot cas, és un debat molt interessant, el debat està servit, cada dia tenim un ítem més per parlar d'aquesta batalla a les xarxes socials entre els grans dirigents. Abordarem aquesta i moltíssimes altres qüestions amb la bona companyia de Facundo Tenaglia als comandaments tècnics, Miquel Rosselló, que Jaume, Andreu Teuler i Yolanda Ruiz a la producció. Començam el dijous.
Soledad es criatura primorosa que no sabe que es hermosa ni sabe de amor ni engaños. Ay, mi Soledad vive como otra cualquiera en la aldea donde naciera, la vaca se llora y ríe, ay, mi soledad. Pero yo la quiero así distinta, porque sincera, es natural como el agua que llega, corriendo alegre desde el manantial.
A divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Nou i de 8 minuts, repassa l'actualitat a través de la nostra tertúlia, avui amb la bona companyia dels periodistes. José Luis Miró, bon dia.
Què tal? Buenos días.
I en Porcel, bon dia.
Hola, bon dia.
I l'empresari consultor José Manuel Barquero, bon dia.
Bon dia, Marta.
Repassa l'actualitat que, evidentment, se centra sobretot en el temps, o millor dit, en el mal temps, en els efectes d'aquesta borrasca Leonardo, sobretot a la península. Ja han fet el repàs de l'estat d'alguns rius, de les diferents alertes, dels més de 3.000, quasi 4.000 desallotjats. Evidentment, el temps és notícia. Després parlarem dels nous models de predicció del temps i ens demanaran si estan obsolets i si realment necessiten adequar-se als nous temps a través de diferents mecanismes o fins i tot la intel·ligència artificial. És vera que el canvi climàtic ha fet que aquestes catàstrofes vagin en augment. Clar, amb les pluges, amb la filtració de l'aigua a diferents indrets, a penya-segats, etcètera, mos demanam si se pot preveure o si se poden evitar, no?, alguns accidents. L'Ajuntament de Manacor ha constatat un augment de la preocupació, sobretot dels veïnats, per poder revisar l'estat dels habitatges antics. Recordeu, no fa molt parlàvem d'aquest esfondrament mortal del carrer Sant Francesc del passat mes de gener que provocava la mort d'un nen de només de 8 anys. El consistori Territori recorda que tots els habitatges de més de 30 anys han de passar aquesta ITB, aquesta Inspecció Tècnica d'Habitatges. Però, clar, mos demanen, realment la passen? Realment els propietaris saben que són ells els responsables de saber si el seu edifici, si la seva casa té la normativa vigent, o és que manquen supervisors, manquen més medis, més eines per poder detectar què és el que falla i evitar accidents d'aquestes característiques? Vos demanen per aquesta qüestió, perquè avui el temps és notícia, José Manuel.
Bueno, yo empezando por lo primero que decía sobre los modelos de predicción, a mí hay veces que realmente los meteorólogos me recuerdan un poco a los institutos demoscópicos yo el otro día proponía que la EMET hiciera las encuestas del CIS de Tejanos, porque me pasaron una noticia del 18 de diciembre de 2025, antes de ayer. La EMET prevé un invierno más cálido de lo normal en Andalucía y con pocas probabilidades de lluvias significativas. Hombre, entre no acertar i dar un titular com este...
És veritat que s'ha de dir, després a les 10 parlàvem amb la maldegada enginyers de les nostres illes, Mateu Oliver, que hi ha coses que no se poden predir, o sigui, que hi ha coses pues que no s'escapen totalment al marge d'aquestes prediccions.
Que no preveen lo contrario.
Exacto.
Cuando preveen lo contrario está todo arreglado.
Iba a decir yo esto, es decir, bastaría a lo mejor con pedir un poco más de prudencia, ¿no?, en el pronóstico, es decir, si realmente estamos asistiendo, y es una evidencia que vemos en los medios cada día, a unos fenómenos cada vez más violentos, más bruscos, más imprevisibles, pues entonces que no vengan aquí a decirnos que es que va a ser el invierno más seco en no sé cuántos años, ¿no? Bueno, dicho esto, sobre el tema de la llamada ITV, ¿no?, digamos, de viviendas, ¿no?, pues es evidente que primero, el parque de viviendas cada vez es más antiguo, con lo cual, pues algo habrá que arbitrar para que viviendas que se han construido hace pues más de 20 o 30 años pues tengan una cierta revisión como la tienen los vehículos, ¿no?, a partir de una antigüedad, por una cuestión de seguridad vial, ¿no?, de los vehículos que están en las carreteras. Si a esto añades pues este tipo de fenómenos que antes eran menos frecuentes y además se concentraban en algunas zonas como muy concretas, ¿no?, a lo mejor del Levante, etcétera, y ahora vemos pues que
es molt diferent un edifici o un bloc, perquè clar, quan hi ha un bloc d'edifici o viuen més persones, Guillem, hi ha una persona que s'encarrega, un administrador, però quan parlem de cases particulars, recorda'm el cas de Manacor, i si damunt aquesta casa és de lloguer, ja has de parlar del propietari, no del llogater ni el banco, i aquí és molt més complicat.
Bé, jo crec que sempre hi ha un problema de l'arribada d'informació a la ciutadania en general. Hi ha molta gent que si tens sort i l'administrador t'ho comunica, segurament podràs prendre qualque decisió i serà molt més fàcil. Però és veritat que molta gent... això, per exemple, ho veiem a vegades en notícies que jo, per exemple, m'han cridat companys meus, per exemple, amb el tema de les ajudes en el lloguer, saps? Ells podrien accedir a aquestes ajudes, però no els hi ha arribat informació i no saben com fer-ho. I això pot passar, per exemple, en l'estat dels habitatges. També és vera que hi ha habitatges que estan en zones de, per exemple, de risc o d'inundació o de que són zones que potser amb aquests canvis que hi pot haver, de potser que hi ha més danes, que hi ha canvis meteorològics, com heu vist aquests dies a Andalusia, que tothom deia que no havia vist mai una caiguda d'aigua com la que hi ha hagut, però jo crec que això farà que la gent hagi d'estar més pendent i sobretot més alerta envers l'estat dels habitatges. Jo crec que això serà una cosa que ens haurem d'acostumar, però sobretot crec que hi ha una falta de que no arriba tota la informació que hauria d'arribar a moltíssima gent. I segurament molta gent ha de passar aquestes revisions,
però no ho sap.
Exacte.
A ver, respecto a lo de los... En el aspecto de la meteorología, recogiendo un poco lo que ha dicho José Manuel, también tenemos una tendencia a creer de que todo esto es nuevo y pasa desde hace dos días. Y no es realmente así. Es decir, lluvias torrenciales las ha habido siempre, corrimientos de tierra los ha habido siempre. La Dana, que es el último gran episodio más dramático, tenía un precedente en los años 50, que de hecho fue el que motivó el desvío del Turia. Es decir, hay evidencias de que y aquí yéndonos, por ejemplo, a Mallorca, pues está las riadas del 89, luego hubo la tormenta tremenda del 2001 que arrasó cientos de miles de pinos, la turbonada del 2007, es decir...
L'única diferència, diuen els experts, és que el canvi climàtic fa que això es doni més sovint.
Bueno, yo estoy diciendo bastantes episodios que están bastante cercanos entre en el tiempo y que, en fin, lo digo respecto al que parece que cada vez que hay una tormenta es como si fuera algo nuevo, ¿no? Es decir, pues dicen que la memoria meteorológica es la más corta, ¿no? Dice, bueno, nunca había hecho tanto calor, o nunca había visto tanta lluvia. Bueno, pues es verdad que también es así, ¿no? Entonces, bueno, esto son cosas con las que tiene que convivir en general, pues a lo largo de los tiempos la humanidad, ¿no? De las inspecciones, yo creo que es la clave está en dos cosas. Uno, en los unifamiliares, como muy bien has dicho, también lo comentamos aquí porque estábamos aquí en tertulia también el día después del accidente de Manacor, es que claro, las viviendas unifamiliares no hay nadie que se esté ocupando de eso, porque en los edificios, en los plurifamiliares, suele haber un administrador de finca que es el que dice hay que pasar la ITV, se nos ha acabado el plazo, y la gente no pasa la ITV porque crea que se le va a caer la casa encima, la pasa porque se quiere ahorrar la multa que pueda caerle por no pasarla. Y el segundo punto en el que creo que hay que incidir es que esas ITVs tengan un verdadero sentido. Porque también nos encontraremos algún día en el que se caerá una casa y habrá pasado la ITV.
Claro.
Como se ha descarrilado un tren que estaba recién revisado. Entonces, vamos, que la ITV mal llamada de los edificios tampoco nos creamos que es la panacea, sí, porque cualquiera que la haya pasado sabe que tampoco
no, porque, va a fallar. Porque muchas veces esos son controles o estudios que se hacen pues para evitar, yo que sé, una corrosión de las estructuras pues más o menos normal al cabo de los años, pues revisar una... Pero claro, a lo mejor no son estudios preparados para que te traigan 200 litros
exactamente,
en 20
pero,
minutos.
Pero,
¿no?
Por ejemplo, en el mundo de los... En el mundo, cuando hay un aviso de temporal muy fuerte, con lluvias muy fuertes, en el mundo del mar, ¿no? Se suele avisar a los que tienen barcos para que revisen una serie de cosas ellos personalmente, ¿no? Que revisen los imbornales del barco por si están atascados y la lluvia puede hacer que, en fin, que se acumule agua y que lo hunda, y otras cosas, las amarras, etcétera, etcétera. Hay muchos, seguramente hay muchos accidentes que se podrían evitar con precauciones muy, muy pequeñas. Pues nadie sube a las azoteas de sus edificios, por ejemplo, a revisar los imbornales de por donde se desagua el agua, ¿no? A lo mejor pues ahí hay acumuladas hojas o suciedad de años porque nadie ha subido ahí arriba y simplemente despejando esa salida de agua pues posiblemente consigas que no se acumule y te ahorres una gran desgracia. Es decir, que hay pequeñas cosas que luego también en la vida diaria se pueden hacer. Y las previsiones a corto plazo, José Manuel, son muy buenas hoy en día. Claro. O sea, la previsión a corto plazo, hay modelos que te la clavan, sí, de verdad,
pero,
¿eh?
Sí, sí, no, eso está clarísimo. Pero mira, yo recuerdo un debate, una tertulia que tuvimos aquí no hace mucho, yo creo que fue el año pasado o poco más de un año, cuando cayó aquella cosa descomunal de agua en el aeropuerto de Palma. No sé si os acordáis.
Sí.
Claro, lo que nos explicaron los meteorólogos es que se había producido un efecto o un fenómeno, pues primero imprevisible y segundo, muy poco habitual. Ellos vieron la tormenta. Pues que la tormenta se paró. Se paró en un sitio. Es decir, que es algo que se ve muy pocas veces. Y estuvo descargando una masa de agua, algo impresionante, durante muy pocos minutos en un sitio muy concreto que era el aeropuerto de Palma. Bueno, pues ya escuchamos que el aeropuerto estaba en una zona inundable.
¿Qué cuesta?
Claro, pero es que el aeropuerto lleva allí 60 años. Es decir, entonces, prever hace 60 años que una vez en 60 años puede ocurrir ese fenómeno, claro, vamos ya a un nivel de control humano, digamos, sobre ciertas...
Yo estoy de acuerdo, eso es imposible.
Que es imposible. Es decir, y eso puede suceder. Ahora, si me dices que eso sucede cada año...
En mitja hora, a partir de les 10, parlarem d'aquests models de predicció, com dèiem, amb el nostre col·laborador del Col·legi d'Enginyers, Mateu Oliver. Crec que és un tema molt interessant, no? Per saber si realment estan adaptats ara, als nous temps, al canvi climàtic, etc.
Hi ha aplicacions que són espectaculars. Sí.
Després ho abordam, però no vull deixar de banda el tema dels habitatges. Les Balears mos trobam pendents ara de l'aprovació del Pla Estatal d'Habitatge per poder incrementar el topall de preus perquè els llogaters puguin accedir a aquestes ajudes a les quals feia referència abans Guillem Porcel. Ara mateix, recordam, se poden sol·licitar com a màxim ajudes. El preu està, el límit està en 900 euros. Què passa? Que és un preu molt fora del mercat, perquè recordam que aquest preu el veiem la setmana passada només en una habitació. De moment no hi ha data prevista, queda un poc pendent d'un fil, però seria necessari actualitzar també aquesta xifra, Guillem?
Sí, bé, jo crec que des del començament, però també és vera que a vegades s'aprenen aquest tipus de mesures pensant en una generalitat, però segons quines zones tenen unes... és diferent els problemes d'habitatge que unes altres, és a dir, no és el mateix Palma, que pot ser pues, una zona d'Extremadura, per exemple, no és el mateix. I jo crec que sempre saber que aquesta forma d'abordar els problemes d'habitatge s'ha de tenir en compte les característiques de cada lloc. Jo l'altre dia feia una recerca per mirar menys si encara queden pisos de 900 euros i quasi no en queden. Crec que me sortien 7 pisos. Ho dic perquè...
I s'hauria de veure les condicions, sí. Perquè igual parlem de només una habitació probablement, més a sobre, no? O és un estudi.
Jo conec gent que està pagant, per exemple, 500 euros per una habitació. Aquesta gent ja no li donam una ajuda. És a dir, clar. Això és un problema que
ara mateix, en el cas de l'habitació, està a 450.
Exacte.
També s'hauria de pujar.
Exacte, però qualsevol persona que cerqui una habitació aquí a Palma ho trobarà, que potser per 450 ja no queda res, i sinó que va més cap a... Jo crec que aquest llindar s'hauria de, òbviament, pujar, més que res perquè a Balears i a segons quines zones tenim un problema gravíssim de que els lloguers ja han superat un llindar que no té res a veure amb altres parts. Així que jo crec que... és vera que crec que és una mesura que encara no s'aplica, és a dir, no tindria una aplicació immediata, però sí considero que aquest llindar hauria de pujar al manco fins a un límit perquè hi ha molta gent aquí en aquestes illes que per 50, 100 o 150 euros ja no pot accedir a aquestes illes.
Per sortir de dubtes, he fet una recerca ràpida, 900 euros, parlam de 34 metres quadrats, 36, 35, fins i tot 26, a 875. És una recerca ràpida, però sí, és veritat que és molt, molt complicat.
El problema està en... És a dir, és que vivim en l'època de l'algoritme. Somos capaces de establecer un nivel de abstracción en la matemática brutal y queremos solucionar las cosas poniendo una cifra, ¿no? 900. Bueno, pues no lo sé, yo no lo sé, pero lo lógico sería que hubiera una fórmula que estableciera una relación entre ingreso y precio que se paga. Y entonces, pudiendo demostrar la diferencia que hay o lo que supone, el porcentaje que supone el alquiler del piso en relación a tu ingreso, pues... que pudieras tener esa ayuda. Y entonces ya no tendrías que decir que, claro, una ley que a lo mejor está pensada, o una norma, o un número, una cifra que puede servir en Extremadura, como tú muy bien has dicho, aquí no sirve. ¿Por qué? Pues porque aquí la situación de la vivienda es otra. Es el problema de establecer cifras exactas y yo qué sé, vamos a prohibir el... O sea, antes hablabais de ello, las redes sociales a los 16 años. ¿Y por qué no a los 15? O a los 13, o a los 17, o... Todo depende de muchas cosas.
Aquí hay son dos cosas distintas. Es decir, primero, si tú arbitras un plan de ayudas y estableces unos requisitos que son imposibles de cumplir, pues ese plan no sirve, con lo cual hay que cambiar los requisitos. Entonces, pues es evidente que es de sentido común esto. Dicho esto, yo filosóficamente en este tema tengo una contradicción. Es decir, a mí no hay nada que me gustaría más que decir... es que sería muy sencillo. Es decir, joder, hay un problema gravísimo con la vivienda. Oiga, mire, usted puede alquilar el metro cuadrado a tanto, a este precio. Oye, estaría muy bien. O sea, hay que reconocerlo que sería una solución rápida, eficaz, sencilla. ¿Qué pasa? Que es que luego te topas con la realidad, que es que eso ya se ha hecho y no ha funcionado. ¿Por qué? Pues porque evidentemente...
Pero se retira vivienda del mercado.
Se fomenta un mercado negro, evidentemente. Usted, vamos a poner el precio que dice tal, y usted me paga... Oiga, no, yo es que no gano dinero, no tengo dinero en negro. Bueno, pues no pasa nada, ya vendrá otro, ¿qué tal? Claro, cuando te cuentan que esto de limitar el precio ha funcionado mucho en La Coruña, claro, bueno, mucho, quiere decir que ha frenado el incremento, no es que lo haya bajado, ni muchísimo menos, claro... Dices, bueno, pero es que, bueno, el que ha estado en La Coruña, pues bueno, pues sabe que es una ciudad, que pues el imperio Zara mueve una parte importantísima de la economía y tal. Claro, no es la misma economía que, por ejemplo, una ciudad como Palma, con muchísimos servicios, muchísima restauración, y hay que decirlo, más economía sumergida que en otras zonas.
I també un alt cost de la vida superior a la resta de comunitats.
Evidentment, entonces...
Me permeteu que he de fer una petita pausa per publicitat. Ara reprendrem el tema de l'habitatge, però també abordarem noves mesures, com per exemple l'agilització de les llicències urbanístiques. Manacor és pioner, és un municipi pioner en poder agilitzar aquesta mesura, que, recordem, abans eren molts de mesos, ara ho ha reduït a pràcticament 3, ho abordarem, però serà després d'uns consells i del bisturí de Javier Alarcón.
El dia. El bisturí.
Javier Alarcón.
Buenos días. La noticia del día es prohibir. La prohibición de cualquier cosa que se escapa de tu control. Algún día explicaremos la relación entre prohibir y no educar. Entre prohibir y no trabajar lo suficiente. La relación entre la prisa y la antepolítica. Cómo la regulación, cómo la ley, necesita un tiempo para hacerse a fuego lento. Para nacer desde abajo y llegar al legislador con el tiempo y la hechura suficiente como para ser justa. Para tener un efecto beneficioso para la mayoría. Prohibir es el opuesto. Prohíbes porque no curras, porque no sabes ni puedes regular lo que prohíbes. Prohíbes porque has descubierto un link que te permite que hacer algo sea precisamente evitar hacerlo. Un clásico de esta izquierda. La de esta semana es que los menores de 16 no puedan acceder a redes sociales. Un anuncio del presidente señor Sánchez que impide sobre todo que los chicos puedan ser testigos y oír y sentir en directo sus prohibiciones. Resulta que pueden sindicarse o incluso afiliarse al Partido Socialista Cercenador. Pueden interrumpir el embarazo, emanciparse, recibir herencias, cambiarse de sexo o el orden de los apellidos. Pueden responder ante el juez, incluso ser responsables penales. Pueden hasta pagar a la misma hacienda pública que paga con sus impuestos el sueldo del censor que les prohíbe ver un vídeo en TikTok. Cualquier día nos aplican a todos la teoría del reemplazo de la podemita señora Montero y prohíben también las redes a todos los mayores de 16 años. Y si no, al tiempo. Y ya mañana. Siempre mayores. Más.
A mí me gusta que me digan poesía al oído por la noche cuando hacemos groserías. Me gusta un caballero que sea interesante, que sea un buen amigo, pero no es un buen amante. ¿Qué importa unos años de más? A mí me gustan mayores.
No, i 36 minuts, no deixem de banda la qüestió de l'habitatge. Tots saben que es pot arribar a torbar moltíssim en aconseguir una llicència urbanística, una llicència per construir, i això sembla que tindria els dies comptats a Manacor, també altres municipis, després ho explicarem, però aquesta agilització a la tramitació de llicències sembla que és una realitat al municipi de Llevant. Ha estat el primer de les illes que ha otorgat un permís d'obres gestionat a través d'una entitat col·laboradora urbanística, i això ha possibilitat que en molt poc temps, estem parlant de només 3 mesos, el promotor ja compti amb la llicència corresponent. Manacor està pioner, però també hi ha altres municipis que s'afegiran en aquesta mesura que, com dèiem, agilitzarà tots aquests tràmits. Just en torno, t'he interromput a tu, José Manuel, quan parlàvem de la qüestió de l'habitatge, això, vulguis o no, pot accelerar, perquè recordem que en alguns casos se podien torbar 2 anys, fins i tot 3 anys, ara passaríem, en el millor dels casos, a 3 mesos.
Absolutament. És a dir, estaremos todos de acuerdo en que el problema de la vivienda no tiene una solución única. Es decir, hay que hacer muchas cosas. Esta es una. Es decir, lo que no puede ser es que se tarde. Se puede llegar a tardar hasta 15 años en desarrollar un suelo que está previsto en un plan urbanista. Esto es una locura. Y ya solo en el tema de la concesión de la licencia, que se tarden 2 años. ¿Por qué digo que me parece fantástico y además lo quiero recalcar especialmente y que esto suceda en Manacor? Pues porque cuando se planteó esto en otros municipios, como capitales, como por ejemplo Madrid, escuchamos a muchos políticos de la izquierda criticar esta medida diciendo que esto era privatizar una función esencial de la administración. Es decir, que no se podía dejar en manos de nadie un informe de sobre una licencia. Bueno, pues hay que celebrarlo, que un alcalde de mes, no precisamente moderado en muchas de sus declaraciones, al final se desate el corsé ideológico y entienda que esto es una necesidad más allá de lo que te diga a ti el canon ideológico que tienes ahí, que esto lo tiene que hacer un funcionario. Bueno, tiene que hacer un funcionario si lo puede hacer, pero si no lo puede hacer y tarda 2 años y tú necesitas que en tu municipio tus vecinos accedan a una vivienda, pues habrá que buscar soluciones. Habrá que habilitar una serie de empresas, con unos controles previos, evidentemente, pues para que puedan agilizar eso, que se quiere hacer en Palma y se quiere hacer en otro municipio. Y hemos escuchado algunos discursos, pues realmente alejados de la realidad por parte de partidos de izquierdas.
Bien.
Bé, jo crec que s'estan intentant prendre mesures per intentar pues que aquesta crisi d'habitatge tingui una solució, però jo crec que aquí hi ha un problema de fons que afecta ja no només en els temes d'habitatge, sinó a tots els temes, que és el creixement demogràfic. És a dir, en el moment en què tu tens 15.000 nous residents cada any, això dificulta moltíssim donar una solució d'habitatge a la gent. És a dir, si, per exemple, un projecte de, jo què sé, 200 habitatges, tarda 2-3 anys, en 2-3 anys ja tens 30.000 o 45.000 persones noves visquent en aquestes illes.
Aquestes llicències podrien aplicar-se a lo que seria renovació d'habitatges, o parlem només de llicències noves, no, perquè entenc, sí. Per això t'he dit que no parlem només
clar,
de
clar, però
nous.
Jo ho dic més enfocat en general de els problemes d'habitatges. És a dir, des del moment en què tens un problema de creixement demogràfic, que això ho venim xerrant moltíssim, això ja te genera un problema també a l'hora de que els habitatges que tens no donen abasto. Crec que és vera que s'estan intentant prendre mesures. Per exemple, una mesura com el de lloguer segur era una mesura que intentava que els propietaris traguessin més pisos en el mercat, però és vera que no està funcionant com s'esperaven, perquè els propietaris segueixen sense fiar-se. Però jo considero que sempre s'ha de xerrar sobre el tema del creixement demogràfic. Ara que xerram de l'immigració, que està tan damunt el debat públic, crec que és un tema que s'hauria d'abordar. Fins a quin punt aquest sistema que tenim i de 15.000 nous residents pot ser... O és un dels grans problemes que tenim en aquestes illes, sobretot a sol accedir a un habitatge. I després hi ha una cosa que també s'està posant damunt la taula i és prioritzant els residents. És vera que se xerra de 5 anys, però jo crec que 5 anys són pocs. És a dir, jo crec que s'hauria d'augmentar el llindar, abans dèiem el tema del llindar de les ajudes, però jo crec que el llindar del manco 10-15 anys per un resident a l'hora d'accedir a un habitatge. Ho dic perquè jo crec que seria una forma de prioritzar a la gent que viu aquí i que seria una forma també de que molta gent pogués accedir per primera vegada a un habitatge. Perquè jo crec que poder accedir a un habitatge en propietat és una seguretat per molta gent i sobretot joves, que és el que més conec, ya no se plantean ni esa posibilidad de tener
y eso es compatible
habitatge.
En tu opinión con la regularización express o masiva que se va
a ver, yo creo que esa regularización bueno, es gente que ya está aquí, es decir, que se le está dando una sortida. Creo que más allá de esa regularización es una cuestión del debate migratorio de quin tipus de creixement i quin tipus de migració rebem. En aquestes illes, i això t'ho diu tant el govern com els empresaris, que la mà d'obra que veia fer feina aquí és de baixa qualitat i la productivitat és baixa. Així que jo crec que s'hauria de xerrar del model en general que tenim si podem seguir atraient treballadors en aquestes illes, per exemple.
Yo volviendo a lo de las licencias, que era el tema que nos habías lanzado, porque todo lo que ha dicho Guillermo es muy interesante, daría para mucho, pero miro el reloj, ¿sabes? Y digo, no hay tiempo para tanto. No, pero sí que es cierto que para construir una casa hay dos fases, por decirlo de alguna manera. La fase de tramitación, o sea, la fase burocrática, y la fase de construcción. Hay veces que la de tramitación es más larga. Bueno, siempre. El 90% de las veces.
Sí, siempre.
Sí, sí. Vale. Vamos. Esto.
Por desgracia.
Esto es una anomalía en sí misma, per se, ¿sabes? ¿Por qué ocurre esto? Porque la administración pública es ineficaz.
No llega.
No llega. No llega. No llega por sus estructuras, etc. Pero en esto.
Lo que sea.
En esto y en un montonazo más de cosas. Entonces, yo un día hablando con. Esto es un poco llevándolo al extremo, ¿no? Con Álvaro Delgado, buen amigo común, uh-huh. Me decía que había una ciudad en Estados Unidos donde...
Es un notario.
Uh-huh. Y es una persona, en fin, que es que escribe, colabora en medios y muy cabal. Y me contaba que un día que en Estados Unidos, en un pueblo, habían decidido, era un desastre. Todo iba fatal, el ayuntamiento, el equivalente al municipio no funcionaba, y que lo privatizaron por completo. Hicieron un concurso, y
votaron un gerente
y entonces dejó de haber alcalde y pasó a haber un gerente profesional. Bueno, el pueblo pasó de estar en la ruina más absoluta a ir como un tiro, ¿no? Esto llevaba al extremo, ¿no? Pero lo digo porque todo lo que sea buscar colaboración de un buen gestor, como ha hecho Manacor, y además tú lo has dicho, el caso de Manacor es llamativo,
claro.
Y
para bien,
es decir,
pero haberme explicado,
porque claro, lo que hay que claro porque lo que hay que hacer es quitarse el que cualquier cosa tenga una carga ideológica y entonces buscar la mejor gestión para tus vecinos o para tus administrados. Y eso se podría aplicar a todas las administraciones y a todos los campos. Es decir, a donde no llegas, y es evidente que no llegas, pues tienes que pedir ayuda a los que saben.
9:44, uns consells, tot d'una reprenem aquesta tertúlia amb més temes de l'actualitat d'aquest dijous.
El dia, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és Dial.
¿Buscas trabajo o quieres mejorar el que tienes? Del 16 de febrero al 20 de marzo, Palmactiva organiza en su sede de la calle Socors 22 el mes del empleo. Entrevistas de trabajo diarias durante un mes con 36 empresas que ofrecen 1.253 oportunidades laborales. Inscripción obligatoria y gratuita. Más info en palmactiva.com. Ayuntamiento de Palma.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. Fem un Tèntol.
Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que ve dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio.
Olicari.
Hola a tothom.
Molt bon dia, de Tèntol.
Bon dia, Coret.
Aquí la senyora Tabriol.
No ho entenc.
Tal com avui, naixia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic així com endimoniat.
Tèntol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
El dia, amb Marta Grau.
9:46, com veus, la tertúlia continua durant la publicitat. Se m'ha colat aquí en José Luis parlant, ja no sé de què estaves parlant, José Luis. No era del tema, que tenim...
No,
hablamos
just... d'altres coses, però bueno, podem hablar.
No, que... perquè mos sortim d'aquí i no mos queda temps, que només mos queden 13 minuts.
Lo que hablo en privado lo puedo decir en público, no hay problema.
Ho sé. Però si recorden els nostres oients i espectadors més fidels, ja ahir mos van fer ressò de totes aquestes publicacions que relacionaven el magnat Jeffrey Epstein amb les nostres illes. Ahir parlàvem sobretot de connexions immobiliàries, de possibles interessos en la finca de Michael Douglas, de s'estaca, en possibles compres, no, immobiliàries. I ara assenyalen també, i fent recordant l'article d'última hora que du el nostre company Víctor Malagón, assenyalen una sèrie de personalitats amb vincles a Mallorca, però en aquest cas se refereixen a Richard Branson, el fundador, recordeu, de Virgin, el propietari de Son Bunyola, i sembla que hi ha molts correus electrònics que mostren una relació fluida entre tots dos. Aquí parlam d'entre els anys 2012 i 2013. Amb Epstein el que passa, començar per tu, José Luis, és que quan comences a estirar d'un fil surten moltes branques, i a més és que amb aquest home tot està documentat, perquè és que tenim des d'arxius de fotografies, vídeos, imatges, articles, cartes, en aquest cas, correus electrònics...
Jo és que quería sacar el tema porque he descubierto una cosa que es súper... me ha volado la cabeza, que es hay alguien, un informático en el mundo, que ha convertido todos los papeles de Epstein en una cuenta de Gmail. Como si tú fueras Epstein. Entonces tú puedes, y tiene un buscador, tiene además la misma interfaz que tiene Gmail, y tú puedes buscar ahí cualquier nombre y te aparece el correo que él se había cruzado con la persona X, y luego tienes la versión de fotos. Entonces, claro, hay 3 millones de documentos. Uh-huh. Ahí podríamos estar buscando años, ¿eh? Uh-huh. Impresionante. A mí me dejó impactado en su día, porque esto, claro, esto ahora ha tenido como una nueva erupción, ¿no? Pero el documental, que ahora no recuerdo muy bien en qué plataforma, creo que es en Netflix, que está, el documental de Epstein, es digno de ver. Uh-huh. O sea, porque es un disparate desde el mismo inicio. Es decir, hay un a mí lo que más me llamó la atención de esa historia es, hay un policía de Florida, un sheriff, que investiga el caso y entonces se va y le presenta, tiene una serie de pruebas, de documentos, de testimonios de chicas que habían sido abusadas y se lo lleva al fiscal y el fiscal se queda abrumado, le dice, madre mía, qué caso que has montado. Dice, esto lo tenemos cogido por todos los lados. Y luego el mismo sheriff se entera que ese fiscal ha pactado con Epstein un acuerdo de para estar nada año y medio en la cárcel por causas menores, ¿no? Ahí ya todo empieza a oler fatal. Es una historia increíble.
A ver, aquí hay dos planos distintos. Uno, el que nos trae Marta, de lo que estamos leyendo de personalidades relacionadas directamente con Baleares, con Mallorca, con Ibiza, etcétera, que, bueno, pues es el chafardeo, digamos, ¿no? De Estaca, de Michael Douglas, que está en venta, la otra, la senyora que recién divorciada...
Bueno, que va contactar amb aquesta mona no significa res, perquè també tenia una
bueno, xarxa no, pero, social pero molt ampla, ¿no? A eso iba, es decir, el efecto es demoledor. Es decir, claro. Ahora han salido unos whatsapps o unos mails de una señora que, bueno, está por todos sitios, pero no citaré, divorciada de un importantísimo empresario español, pues pásate por aquí...
Su novela, le enseñaba su novela.
Sí, bueno, pues eso es lo mejor, pero luego le dice que le echa de menos, que si pasa por eso, que le gustaría que pasara una noche en Madrid.
Pero lo de mandarle esto tu novela es, al hombre este es curioso.
Es demoledor, ¿no? Pero más allá de eso, a mí sí que me interesa un poco levantar, verlo con un poco de gran angular y ver lo que supone, son 3 millones de documentos, ¿no? Sí. ¿Cómo funciona el mundo? Es decir, porque esto, claro, más allá del chafardeo, que a mí me recordaba mucho a Berlusconi, con la villa aquella, ¿os acordáis, no? En Cerdeña, las Belinas y tal, que dices, bueno, esto es una cutre de un empresario, un poco chocho, mayor, que va a las niñas, tal. Muy cutre todo, muy feo, delictivo, además, condenado por tal. Pero bueno, quedaba como un poco más cerrado ahí, ¿no? Una cosa. ¿Esto te das cuenta cómo funciona una élite de...
Es tremendo.
500 personas, 1.000 personas en el mundo, pero ¿qué personas? O sea, hablamos de presidentes de Estados Unidos, de los dueños de las mayores compañías del mundo, total. De tal, cómo se relacionan en un espacio absolutamente cerrado, haciendo cosas, pues, que es evidente. O sea, tú llegas a una casa, tú ves hay una determinada chica y tal, y dices... ¿Cuántos años
I les connexions són molt curioses, perquè els perfils de vegades no tenen res a veure.
És algo que, como se dice, escarrufa, ¿no?
Guillem.
Clar, jo és veritat que la relació amb Mallorca no és directa, perquè, a més, hem de tenir en compte que l'interès per l'Estaca no surt d'ell, sinó surt d'una coneguda seva, molta amiga seva, que li diu, pues, he trobat aquesta casa, que és espectacular i que hauries de comprar. Ell no posa tampoc molt d'interès en comprar-la. És veritat que, per exemple, està... per
pregunta,
que se pot veure...
poc.
Exacte, sí. Sí que té una relació, per exemple, amb Eivissa. A Eivissa sí que, per exemple, diu que és una illa que li dona oi.
Vol dir aquestes paraules,
exacte. Que sí, que per el moviment que hi ha, que està ple de lotes guapíssimes, que sí, bueno, com que està intentant el manco, pues no sé si entrar a silla en forma de negocis, però sí que té un cert interès. És vera que en Mallorca, menys, allò de s'estaca, però és un interès que li donen. Després és vera que té una molt bona relació amb Richard Branson, que això és una realitat, i els correus n'hi ha qualcun que són escarosos, per dir-ho d'alguna manera, perquè xerren d'arens de dones, de possibles orgies, és a dir, és una qüestió...
És que és un tsunami. O sea,
sí.
Guillem, o sea, todo lo que ha tocado, cualquier nombre que aparece,
claro.
Arrasa con todo. Es decir, al margen de que eso no sea un delito o no sea perseguible y tal, pero desde el punto de vista reputacional... Hablamos de cientos y cientos y cientos de personas arrasadas.
Era brutal el nivell de depravació i de corrupció.
És que ha tingut molta relació amb gent molt important. Per exemple, en Donald Trump ha tingut una relació molt directa i molt... És a dir, fotos d'ells dos, per exemple, amb lotes que no sé si són menors, però...
Clinton, el Partit Demòcrata, reclamando, por favor, que de una vez se desclassifiquen i s'hagan públicos esos papeles i aparece Bill Clinton en una piscina.
Ja tenen en compte que no s'ha
desclassificat tot encara. Una chica que todo apunta que,
en fi, era
perdona,
un joven.
No,
apuntava maneres.
No, dic que no s'ha desclassificat tot. És a dir, això
no, queda molt pendent per investigar.
També te diré una cosa que és interessant. Estos són papers desclassificats,
sí.
Públics.
Sí, sí.
És a dir, de eso hay que aprender también, De eso hay que aprender. És a dir, esto...
Te refereixes a la transparència.
l'accés.
Fa desclassificar 3 milions de documentos i que jo acceda a ells des de qualsevol part del món con una cosa que se llama gmail.world, jmail.world.
Es, que, no deixa de ser curiós, és veritat.
És que és al·lucinant, et dice bastante en ese sentido del sistema americano.
I tant de bo se pogués aplicar porque tantes coses que aquí no tenim
aquí,
accés.
Aquí tenemos, ¿no? aquí tenemos nuestro pequeño caso Epstein, que es el caso Sabiniano, del que no sabemos nada. Uh-huh. Del que no sabemos nada. Y parece ser que hay grabaciones y que hay audios y que tal igual. Estaria bien, no?, també conocerlos o poder tenir accés a ells.
Sobre el tema de l'accessibilitat de documents, per exemple, fa poc veia que dos enginyers espanyols havien muntat un sistema perquè pogués accedir, per exemple, als contractes de l'administració pública. Mm-hmm. Perquè no sé si qualsevol persona que ha intentat cercar un contracte és molt complicat i no t'enteres de res.
Igual que se publiquen els sous dels polítics, igual que se publiquen...
Les pàgines web del govern en general parecen del any...
Completamente
2001.
De acuerdo, José Luis, pero yo también creo que sería interesante establecer el debate de dónde se pone la línea y la raya, porque aquí hemos conocido cosas de, por ejemplo, representantes públicos o de casas reales, ¿no?, que se les supone que
tienen que tener... Se ha pasado por un filtro antes, ¿eh?
Un plus de honestidad, de exposición, es decir, de una imagen, etcétera. Pero claro, yo... ayer me quedaba asombrado cuando veía esto de esta señora divorciada 2 años antes de un famoso empresario español. Bueno, es decir, ahí no. Señora, pues que se quiere ir a París a pasar una noche con este
en
señor
caso,
o en Mallorca. Eso, quiero decir, eso
bueno,
arruina la reputación.
Pero bueno, en el caso de esta mujer...
Pero claro, dices, bueno,
de todas maneras,
no es un delito.
Bueno, no, pero es un personaje público porque había decidido también serlo, ¿no?
Bueno, claro. sí, pero,
es que
pero un personaje
minutos,
público,
compañes...
¿hasta qué punto expone su vida? Es decir, que tú quieras tener una cita con un señor...
Sé que és un debat interessantíssim,
no
per
sé,
cert,
i
més
sí.
Vos dic que una vegada que han començat a investigar els nostres companys a cercar vincles amb les illes, probablement en sortiran més, d'això no tenim cap dubte, però volia dedicar els darrers 4 minuts a demanar-vos la vostra opinió respecte a tot el que està passant amb el president del govern, Pedro Sánchez, perquè si ahir parlaven que havia aconseguit enfadar Elon Musk, no?, a través de la seva decisió de prohibir les xarxes socials als menors, ara sembla idò, però que és el propietari de Telegram, Pavel Durov, que ha expressat també el seu descontent, no?, sobre tot el que està passant. Qualifica aquestes decisions de Sánchez com una agressió a les llibertats i les qualifica també de perilloses. Faig una ronda ràpida en les vostres opinions, ara començo per tu, José Luis.
No es tanto por esa pretensión de limitar el acceso a los 16 años como por otras medidas que él anunció en relación a la posibilidad de establecer censuras previas. Es decir, en ese sentido yo creo que es evidente que el... hay dos cuestiones aquí. Por un lado, Pedro Sánchez lo que hace es sacarse el otro conejo de la chistera, porque está, en fin, ya no le quedan muchos más, pero en fin, para desviar la atención, como ya caer en esa trampa ya es un poco ridículo, ¿no?, como ciudadano. Y por otro está la cuestión de que efectivamente le está planteando una posibilidad de censura previa a la que yo creo que hay que oponerse por completo.
O sea, prohibir...
Y de la edad ya la...
¿Prohibirse sociales, José Luis Miró? No. Als menors.
Prohibir, siempre que le preguntes a José Luis Miró, prohibir nada.
Val. Per anar acotant aquesta pregunta,
prohibir
xarxes socials
a menors
de 16 anys, José Manuel...
Yo veo muy difícil. El problema que tiene eso, Marta, es que además de decir lo de los 16 años, ha dicho otras muchas cosas. Entonces, claro, yo escuchar en boca del presidente del gobierno, señor Sánchez, hablar de que hay que evitar la polarización, es que me ha venido a la cabeza, no sé, como si Pablo Escobar se manifiesta preocupado por la salud pública de los jóvenes en Colombia, ¿no? Es decir,
oiga,
usted lleva en el poder 7 años trabajando durísimo cada día, invirtiendo un montón de tiempo en polarizar a la sociedad. Pero es que usted, esto no es una interpretación mía, esto lo ha dicho, lo ha explicado esto. Que es lo que a usted le ha llevado al poder y le mantiene el poder. Entonces, claro, decir que él quiere intervenir en las redes para evitar la polarización e intervenir en el algoritmo, usted va a intervenir en el algoritmo.
Hombre, prohibir, no. José Manuel, té els seus dubtes, tot i que pensa que sí que algunes coses sí que s'haurien de prohibir. I Guillem?
Jo crec que hi ha un problema en les xarxes socials i sobretot amb el tema de les, per exemple, les pantalles amb els joves. També crec que hi ha una part de culpa dels pares, de que no estan tan damunt com haurien d'estar en una qüestió com aquesta, perquè crec que és una educació que s'ha de també a les cases, no només a les escoles.
El que tiene que prohibir es el padre.
Sí, i després, respecte al tema de, per exemple, Elon Musk o el tema de Telegram, crec que és una, en un moment en què hi ha una política de molt emocional, de missatges molt directes, Pedro Sánchez jo crec que ha trobat que li beneficia tenir un contrincant o un enemic molt directe i molt reconeixible, com pot ser aquests...
Ho ha posat en el mapa.
Exacte. I bueno, jo crec que respon a una necessitat de tenir un enemic en el que puguis identificar.
José Luis Miró, José Manuel Barquero, Guillem Porcel, que tingueu un bon dijous i un bon cap de setmana, que ja se pot començar.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Igualment per vosaltres. Notícies, continuem tot d'una aquí al dia.
De dilluns a divendres a les 9, al dia. IB3 Ràdio.